El que farem ara és parlar-vos d'una iniciativa del Govern Balear que es diu Costes pel Canvi. Dijous passat es presentava aquesta iniciativa que sorgeix davant els primers resultats obtinguts pel SOCIP, el Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears, sobre els impactes i el risc associat a l'ascens del nivell marí i els esdeveniments marins extrems. Aquest treball científic, que estarà acabat a final d'any, analitza l'exposició, la vulnerabilitat i el risc d'inundació del litoral associat a les platges arenoses i s'espera que ajudi a planificar mesures d'adaptació als efectes del canvi climàtic a les zones costaneres del nostre arxipèlag. Per saber-ne més detalls, comptem el de Farafar amb un dels seus impulsors, el doctor i investigador de la UIP, Lluís Gómez Pujol. Molt bon dia, doctor. Benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, Camba.
Ens hem de començar a preparar per un augment del nivell de la mar i també perquè sovintegin més les borrasques fortes com el temporal Glòria que vam patir a finals del passat gener o fins i tot el desastre que va haver-hi a Sant Llorenç de Cardassar ara farà 2 anys?
Bé, són dues coses diferents. Les hem de separar. I tampoc no s'ha de ser alarmista amb excés. D'una banda, tenim un ascens, una evidència empírica d'un ascens de desnivell de la mar, que els models regionalitzats, que és allò que bàsicament han fet en aquest projecte, dels escenaris que preveuen el panell intergovernamental del canvi climàtic a l'àmbit de la conca balear, i de comencen a donar ascensos pel 2050 al voltant d'una forquilla que va des de 8 centímetres a 36 centímetres. Això pel 2050. I pel 2100, d'acord, en funció de si hi ha un escenari que s'aproveï una reducció de gasos d'efecte hivernacle, que són els que estan accelerant aquesta tendència natural d'ascens del nivell de la mar, si hi ha un escenari de reducció de gasos, poden tenir una forquilla que va des 32 centímetres en els 79 centímetres d'ascens del nivell de la mar, i llavors, si no hi ha cap reducció de gasos hivernacle i continuem una tendència conceptual, tenim una forquilla d'ascens que està entre els 46 centímetres i el metre d'increment.
Sí, sí.
En aquest rang d'increment se li ha de sumar 700 de nivell de la mà puntual de temporals, que és un poc allò que hem fet. Hem calculat quines zones s'inundarien en 700 permanent del nivell de la mà i què passaria si arribés el pitjor escenari d'una tormenta, la pitjor tormenta en els 100 anys, on arribaria aquesta cota. Això és una cosa. Llavors, l'altra cosa que me demanàveu és si hi haurà més tormentes estil Glòria o estil... Bé, això, en realitat, els models oceanogràfics no són clars en aquest sentit, d'acord? I fins i tot sembla que apunten a una reducció de l'energia, és a dir, a manco temporals. Però hi ha molta incertesa encara en aquests models. És per això que nosaltres ens quedem en la sèrie històrica que tenim fins ara, que és la que sumam a 700 de nivell de la mà, d'acord? I bàsicament la feina que ens van encomanar consistir en dur i propagar en el màxim de platges que sigui possible de Balears aquests escenaris i veure quina era la superfície, les infraestructures que se podrien veure afectades.
Clar, perquè en el pitjor dels escenaris, i de fet avui algunes ràdios generalistes a la resta de l'Estat obrien amb aquesta notícia que pel 2100 algunes zones costeres de les Balears, el nivell del mar pot haver arribat a pujar 1 metre. És així?
Sí, sí, sí. El pitjor dels escenaris és un ascens de 131 centímetres.
Clar, això, 2100 és a tocar, o sigui, en termes històrics són 4 dies. Llavors, la meva pregunta és, la gent no se'n fa el càrrec del que és un metre?
No. I bé, és per això que des d'un punt de vista ciutadà, la iniciativa que ha pres el govern balear i el Ministeri de Transició Ecològica és de destacar, perquè heu de pensar que encara tenim instruments de planificació que estan inspirats en l'esquema, en la manera de comprendre el món dels anys 60 desenvolupista, i que no incorporen o no integren a la planificació sectorial un efecte com el del canvi global. Aquesta eina constituirà un primer recurs per anar incorporant aquests factors, perquè no se pot fer un canvi d'un dia per l'altre, sinó que ha de ser una cosa gradual. De totes maneres, dijous passat ja vaig insistir que no s'ha de ser alarmista. Vull dir, per 2050 sí que perdrem alguns metres d'aquell segment de la platja on poden posar la taveola, d'acord? Però realment canvis importants no se notaran fins que tinguem els sensors superiors en els 50 centímetres. Bé. Llavors sí que ja se poden posar en compromís algunes infraestructures, algunes zones urbanitzades.
Clar, a Formentera, centrem-nos en Formentera, zones inundades en el pitjor dels escenaris d'aquí, doncs, res, d'aquí a 3 generacions.
Bé, això, la millor cosa és que consulteu el visor, però ajudarem als vostres oients a fer-se una imatge. I ja us deia, no s'ha de ser alarmista, tampoc. Realment, a Formentera se juga amb un avantatge molt important, i és que els efectes menys favorables se donen sempre a zones baixes. I tots sabeu que teniu zones a Silla que són relativament baixes, que estan per sota de la cota de 2 metres. No? Però la veritat és que si carregueu els pitjors escenaris en el mapa i penseu que són escenaris, veureu que hi ha un avís que diu això són, perquè la metodologia ha estat regional, ha estat per poder donar al planificador una eina que li digui a Balears on has d'actuar amb més intensitat o on pot tenir el problema més gran. Idò, ets esperit aquest de l'eina. No és una eina que serveixi per dir he de fer enrere la piscina de tal hotel perquè la mama arribarà, etc. Per això hauríem de mantenir batimetries per cada platja, etc. I seria més complicat. Però en qualsevol cas, allò que vos comentava, qualsevol zona poc elevada, no? Per exemple, en el cas de Formentera, és evident que la zona de Trucadors, la platja de Llevant, el Cavallet d'en Borràs, i de vosaltres mateixos on sou evidents, vos posau a la part més alta de les dunes i podeu veure a costat i costat de Silla. No? Aquesta zona segurament se veurà estreta i fins i tot se perdrà, encara que hi ha dunes, se perdrà part de la platja. No? Però per la resta no hi ha un impacte tan gran, perquè, per sort, a Formentera comptau amb sistemes dunars que estan relativament ben conservats, i aquests sistemes dunars vos faran de barrera. És vera que les platges no es canviaran de forma i d'aspecte respecte a les que teniu ara. Per un tros no pot més estretes o se desplacen terra endins. Però el fet és que segurament encara n'hi continuarà havent aquest recurs, el que passa que són els que vos he de dir, aquella franja petita que separa la punta del Borronar de Trucadors, per exemple, o de Lletes, i quedarà com un conjunt de llots en lloc de com una zona contínua.
Per exemple, Migjorn, la llarga plaça, la llarga platja de Migjorn. Sí que hi ha, doncs, bastants edificis construïts, doncs, fa 30, 40 anys, ja siguin habitatges, ja siguin apartaments, ja sigui fins i tot algun hotel, que està relativament a prop de la mà i amb una alçada molt limitada. S'ha de replantejar noves construccions que ja no es poden fer a primera línia de mà i pensant en derrocar o variar algunes de les estructures ja edificades?
En el cas de Formentera jo crec que no és tan evident com a altres bandes de Balears. No? Heu de pensar que l'eina que han donat preveu la inundació associada a un metre, no? En el pitjor dels escenaris, i si no se fa res per corregir-ho, a un metre, d'acord? I llavors li heu de sumar el pitjor temporal que podrien tenir un cop cada 100 anys, el temporal més perillós que podrien tenir un cop cada 100 anys, i sabeu, no?, fins on arribaria aquest temporal, d'acord? Clar, això ha de servir perquè tant les administracions puguin prendre les mesures escaients o de fer canvis en el planejament o de fer permutes de sòl, perquè, vull dir, és evident, vull dir, la mà pujarà i les zones deprimides se poden veure afectades. Ara, vull dir, en el cas concret de Formentera, comparat amb altres bandes de Balears, és molt, molt minso l'impacte, especialment per exemple aquí on m'ho deies a migjorn, si carregau el visor, veureu que realment no té molta afectació.
Molt bé. També li volia preguntar, ja per anar acabant, doctor, per exemple, arrel del Glòria hem pogut veure que algunes platges de Formentera, sobretot a la banda nord, en aquest cas, a la banda nord, més llevant, han reculat, eh? O sigui, teníem petites caletes fa dos estius, que després del Glòria ha retrocedit, ja no hi són. En aquestes situacions, amb el temps s'acaba recuperant de nou la caleta o ja és perduda?
No, mira, el primer que t'he dit és que en parlar de dinàmica de platges estan manejant escales temporals diferents. Allò que hem parlat fins ara és una escala temporal a llarg termini, estan parlant de 50 i 100 anys.
Sí, 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 sí.
Quan parlem de temporals, anem a una escala més curta, i una dinàmica que és o interanual o de quinquennis, d'acord? Realment, gràcies al SOCIF, el Sistema d'Observació Costaner d'Illes Balears, que té un parell de platges a Balears monitoritzades en càmeres, amb imatges horàries, registres d'onatge, campanyes batimètriques, coneixem molt bé la dinàmica de les platges respecte als temporals. I allò que veiem és que aquests temporals molt forts, com els de Glòries, com els de Sant Antoni que van tenir el 2017, allò que fan és que arrosseguen una part important d'arena que està a lo que nosaltres anomenem la platja seca. La platja no és només allà on posant la tabeola, també és el volum d'arena que queda davall de l'aigua fins a on hi ha la mata de Posidònia, d'acord? I de part d'aquesta arena s'arrossegada aigües avall. I què passa? Que aquesta arena puja lentament, però que necessita d'un onatge més que calmat, que sigui molt constant, que tingui una forma molt semblant. Això el que implica és que tenim un esdeveniment que és capaç d'endur-se'n en un sol moment molt de volum d'arena aigües avall i que, en canvi, necessitem molt de temps perquè aquest sediment sigui retornat a la platja seca. Varen fer uns estudis a Cala Millor i estàvem parlant de velocitat després del temporal aquest de Sant Antoni, que va ser important, no tan gros com el Glòria, però també va ser molt important. En el mig any havia tornat un 20% de serena que s'havia enduit, d'acord? I nosaltres calculàvem que hauríem de mestrer de l'ordre de 3 anys, per poder tornar a recuperar aquesta arena. Això, si no hi ha cap temporal d'aquests estranys, que torni a endur-se en arena per avall. Però normalment un temporal d'aquests de període de retorn 5-10 anys necessita i de més d'un any per poder recuperar les condicions prèvies en el temporal.
Moltíssimes gràcies, doctor Lluís Gómez Pujol, investigador de la UIB, que ha realitzat aquest estudi de Coses pel Canvi, amb el qual doncs, podem començar a veure quin serà l'aspecte doncs, de Balears amb aquests pronòstics de pujada del nivell del mar previstos per d'aquí 3-4 generacions. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.